Bona tarda, Sabadell, són les dues.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí l'antiga caserna de la Guàrdia Civil on encara hi vivien una quinzena de persones en situació de sensellarisme. El desallotjament s'ha produït sense incidents i per ordre judicial, ja que un informe urbanístic de l'Ajuntament alertava de risc d'esfondrament d'aquest edifici. El portaveu del govern, Eloi Cortés, insisteix que Serveis Socials ha fet un seguiment de tots els ocupants i que es buscaran solucions residencials per a ells.
Una tasca també de priorització en funció dels perfils, per veure quins d'aquests perfils, especialment més els joves, es podrien vincular a algun recurs ja existent a la ciutat o d'alguna de les entitats. Això és una cosa que encara estem treballant, sobretot tenint en compte que hi ha alguns d'aquests recursos que ja estan tensionats o que tenen llista d'espera i, per tant, no podien fer passar per davant aquestes persones que estaven a la caserna i després veure que realment els perfils encaixessin.
La caserna feia uns 2 mesos que estava ocupada per una quarantena de persones. 2 famílies ja van ser reallotjades a un alberg de Terrassa, mentre que d'altres han marxat pel seu propi peu cap a altres emplaçaments, per exemple, a la Glorieta del Partoli. Tot seguit ampliem aquesta notícia. Abans, Núria García, molt bon dia.
Molt bona tarda, Pere.
De què parlarem avui?
Del pressupost municipal per al 2026, que s'enfila fins als 290 milions d'euros i té l'habitatge públic i l'espai públic com a pilars. També del guanyador del Premi Tenacitat, el perruquer sabadellenc Alexis Ferrer. De les noves dades de l'atur, que milloren les del mes passat, i de la programació del Festival El Petit d'Arts Escèniques per als més menuts de la casa.
Són algunes de les notícies d'aquest dimarts, 4 de novembre, en què la previsió meteorològica ens diu que el dia tornarà a estar tranquil i amb temperatures màximes de 19 graus.
I pel que fa al trànsit, retencions habituals a aquesta hora a la P7 a Barberà del Vallès en sentit nord.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
El desallotjament de l'antiga caserna s'ha consumat aquest matí. Enmig d'un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, les 16 persones que encara ocupaven l'immoble han hagut de marxar sense una alternativa on anar. Ho han fet de manera tranquil·la i sense cap mena d'incident. Un cop ha finalitzat el desallotjament, un equip d'operaris ha procedit al tapiat dels baixos i la primera planta de l'edifici per tal d'evitar noves ocupacions en el futur.
Sí, el dispositiu d'aquest matí ha posat el punt final a 3 setmanes de polèmica al voltant de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i de la situació de les persones que hi malvivien. Les entitats locals que van de anunciar la situació en el seu moment demanaven una alternativa per a tots els ocupants. En van arribar a ser fins a una quarantena, però només en alguns casos l'Ajuntament ha pogut oferir una solució, si més no, temporal. De fet, el consistori sempre havia defensat el desallotjament per preservar la seguretat de la gent que habitava la caserna. I és que, segons 2 informes urbanístics, l'immoble s'ha anat degradant amb el pas del temps i existia risc d'esfondrament. Uns motius als quals es va acollir un jutjat de Sabadell per dictar una ordre de desallotjament en un termini de 48 hores i que finalment s'ha consumat aquest matí. En total, 16 persones han hagut de marxar de l'antiga caserna avui. És el cas de l'Ahmed, que ha explicat que estaven dormint quan s'han trobat amb els agents a sobre. Ara diu, no sap on anirà.
Ahora me voy con la maleta a Florida, al hospital de Llobregat, porque ahí mi barrio. Y dejarla ahí, ¿sabes? Y volver por la tarde aquí, mira qué hacemos, ¿sabes? Volver solo a mirar qué hace, ¿sabes? Porque no puedo aguantar en la calle, ¿sabes? Mucho tiempo y entrar al cárcel, ¿sabes? Si salgo, no puedo aguantar en la calle, te lo juro.
Un altre dels nois que han hagut de sortir ha comentat que es queden sense un sostre després d'un mes a la caserna.
Casi un mes. No podemos salir a la calle, ¿dónde vivimos? No tenemos donde vivir ni nada, salimos a la calle, ¿qué vamos a hacer? Otro chaval está enfermo en su pie, todo su pie no puede. ¿Dónde va a salir la gente?
A Amb la caserna buida i tapiada, ara el seu futur torna al terreny polític. L'Ajuntament i la Generalitat negocien amb l'Estat la recuperació de l'edifici amb la voluntat de poder-hi ubicar les consultes externes del Taulí, tot plegat després que una sentència del Tribunal Suprem dictaminés que el consistori no podia fer-ne ús de forma unilateral i que el conveni signat l'any 2006 entre l'exalcalde Manuel Bustos i l'exministre Rubalcaba continuava vigent.
Més notícies. El pressupost municipal per al 2026 serà de gairebé 291 milions d'euros, el que representa un augment de l'1,7% respecte de l'exercici anterior. La despesa corrent serà d'uns 254 milions, mentre que les inversions pujaran fins als 20 milions. El tinent d'alcaldessa de Presidència, Eloi Cortés, i el regidor de Serveis Econòmics, Antonio Rodríguez Galián, han donat a conèixer els números fa poca estona, Núria.
Sí, uns pressupostos que, en paraules del regidor Rodríguez Galián, busquen ser equilibrats.
Que a darrere d'aquest pressupost el que hi ha és una voluntat de continuïtat dels projectes estratègics de la ciutat, d'un equilibri econòmic financer d'ingressos i despeses corrents, de poder anar a la vegada d'anar a préstec i de rebre les aportacions d'altres administracions i a la vegada anar reduint deute. Per tant, no deixar que la ciutat pugui funcionar.
Els comptes se sustenten en quatre pilars: l'impuls a l'habitatge públic i la rehabilitació, la seguretat, l'atenció a la dependència i la millora de l'espai públic. De fet, aquest últim capítol s'emporta 3 de cada 5 euros invertits. Entre les actuacions més importants en aquest àmbit hi ha la reforma integral de la ronda Colls-Salarcà, ja en marxa, o també les obres en funcionament del futur passeig Antoni Farrés. Així ho ha detallat el tinent d'alcaldessa, Eloi Cortés.
En el cas de la ronda Colls-Salarcà, endreçar tot aquell àmbit, que és més d'un quilòmetre de llargada, i en el cas de Can Feu Gràcia, per fi doncs, poder fer aquest projecte d'urbanització i de poder reteixir, no?, entre Can Feu i Gràcia aquesta cicatriu del soterrament dels ferrocarrils.
El govern municipal ha explicat els números en comissió informativa aquest mateix matí. Els grups de l'oposició, de moment únicament, han tingut un retorn formal per part de Sabadell en Comú Podem, que els ha traslladat un seguit de propostes que l'executiu local està estudiant, ja que algunes de les aportacions, diuen, són compartides. El pressupost municipal de 2026 es debatrà la setmana que ve, dilluns, en un ple extraordinari.
Sabadell en Comú Podem ha reclamat aquest matí des de Can Llong que es posi en marxa l'estació de Rodalies del barri, una parada que, segons els comuns, podria donar servei al nord de la ciutat a prop de 40.000 ciutadans. El portaveu del grup municipal, Joan Mena, ho ha fet acompanyat del diputat al Congrés i portaveu de la Comissió de Transports, Félix Alonso. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. I Mena ha demanat al govern de Marta Ferrés que deixi de mirar les infraestructures viàries i es concentri en les ferroviàries i, en especial, en aquesta estació al barri de Can Llong.
Que l'estació de Can Llong sigui una prioritat per a aquest govern. Sembla ser que no està dins de l'agenda del govern del PSC i de Junts a Sabadell. L'estació de Can Llong, que donaria servei a més de 40.000 persones en aquesta zona de la ciutat, hauria de ser una prioritat per connectar el Vallès Occidental, Sabadell i els barris del nord, no? Especialment el barri de Can Llong, però també el barri de Can Oriac o el barri de Can Gambús cap a la resta de l'àrea metropolitana.
Una visió amb la que ha coincidit el diputat Félix Alonso, que ha assenyalat la importància d'infraestructures com aquesta per connectar l'entramat urbà que vertebra la ciutat. En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de mirar cap al pla de Rodalies per posar en marxa mesures com ara els intercanviadors de Sant Cugat, que han de permetre una millor connexió de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat i la de Renfe.
I a les portes del 50è aniversari de la mort de Franco i en ple auge de l'extrema dreta, Francesc Marc Álvaro, diputat, periodista i escriptor, reflexiona sobre per què aquest pensament ultra torna a estar a l'ordre del dia, tot deixant en l'oblit la memòria democràtica del nostre país. Marc Álvaro hi reflexiona al seu nou llibre, El franquisme en temps de Trump, que ha presentat a Sabadell.
Sí, de fet ho va fer ahir a la llar del llibre, l'assaig traçar paral·lelismes entre el feixisme del segle passat i el creixement constant de l'extrema dreta a l'esfera pública actual. Marc Álvaro posa exemples com Donald Trump i Javier Milei, són declaracions als fills de ciutat.
Estem parlant d'una pulsió clarament autoritària i retalladora de les llibertats i dels drets. La diferència és que els franquistes van sustentar una dictadura i els neofranquistes el que fan és voler buidar la democràcia, fer una democràcia limitada, una pseudodemocràcia, una democràcia fake.
El llibre, que combina anàlisi històrica i reflexió política, vol ser una eina per entendre com la desmemòria i la banalització del franquisme poden obrir la porta a la repetició d'errors col·lectius i fins a quin punt el passat encara condiciona el present polític i cultural d'Espanya.
Més coses. Al perruquer sabadellenc Alexis Ferrer rebrà el Premi Tenacitat 2025 del Rotary Club Sabadell, un reconeixement a la seva trajectòria professional. Entre altres, ha obert estudis d'estilisme a Londres i Los Angeles. Montse Ayuso, bona tarda.
El pròxim 12 de novembre a les 8 del vespre, a la Sala Gran de l'Auditori de la Fundació Caixa Sabadell, el Rotary Club de Sabadell ha escollit el distingit perruquer Alexis Ferrer com a guanyador del Premi Tenacitat 2025, en reconeixement de la seva destacada trajectòria artística. Gerard Ribot, president de l'entitat, ha defensat la seva decisió a Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell, destacant que Ferrer afronta la perruqueria amb una mirada irreverent que mai no es dona per satisfeta.
I que realment en el món de la perruqueria és un referent mundial, i a més també valorem molt la seva discreció, la seva manera de ser i la manera de fer les coses, no? D'aquesta tenacitat silenciosa, no? De no conformar-se amb la manera de fer les coses i constantment estar innovant i no rendir-se mai.
Amb fites destacades com haver tingut la seva pròpia exposició al Museu del Louvre, ser reconegut com a millor perruquer de l'any a Espanya i exercir de director de perruqueria de la 080 de Barcelona, Alexis Ferrer consolida el seu nom com un referent del talent sabadellenc.
I continua la dinàmica a la baixa de l'atur a Sabadell. La xifra de desocupats a la ciutat se situa en les 10.718 persones. Són 21 a menys que el mes anterior. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Si comparem aquestes dades amb les de fa un any, la davallada encara és més forta. A l'octubre del 2024 hi havia 10.941 persones en situació d'atur, 223 més que en l'actualitat. Al conjunt de la comarca, aquest octubre s'han registrat 42.071 desocupats, 207 menys que el mes anterior.
I en cultura, el Festival El Petit, dedicat a les arts escèniques de la primera infància, se celebrarà a més d'11 ciutats del país entre els dies 15 i 30 de novembre.
Sí, en total s'han programat una quinzena d'espectacles de companyies d'arreu del país, així com també d'Alemanya, França i Noruega. En parla Isabel Urpí, codirectora del Festival El Petit.
Estem molt contentes, no?, de que finalment El Petit no és només un festival, no? És més que un festival, en el sentit que és com un colofón, més en castellà, no? De tot aquesta feina que es va fent durant l'any, no?
Un dels punts forts d'aquest festival també és l'Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància, que durant 3 dies reunirà a Sabadell més de 100 professionals del món de la cultura.
I per acabar, ja es poden reservar les entrades gratuïtes pel concert inaugural del Festival Observa 2026. Com va avançar Ràdio Sabadell, Buó serà un dels reclams del primer concert d'aquest festival, on també hi tocarà Miquel del Roig. Serà el divendres 22 de maig a l'Amfiteatre del Parc Catalunya i, com en edicions anteriors, aquest concert serà totalment gratuït.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia. El desamor, la ironia, la nit, el carrer i sempre, sempre la poesia més bohèmia. Tot això i molt més ho tindràs a Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. Un espectacle ple de nostàlgia de la bona, amb les cançons que tots ens agrada cantar. Dissabte 8 de novembre a les 9 de la nit, Pacte entre cavallers, tribut a Sabina. A Bada Música, a la plaça Laietana 48 a Sabadell. Aconsegueix les teves entrades a Entradium. Segur que no t'ho perds.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Més enllà de Sabadell, què ha passat al Vallès Occidental?
Doncs el Consell Comarcal impulsa l'ocupació juvenil amb tallers sobre l'ús de la intel·ligència artificial en la recerca de feina per a la campanya de Nadal. En col·laboració amb els municipis de Castellbisbal, Vacarisses i també Sant Quirze, s'organitzen tres tallers formatius gratuïts adreçats a joves d'entre 16 i 29 anys. El primer serà demà.
A Catalunya, què ha passat?
Un incendi ha cremat aquesta matinada a la cúpula del restaurant Mas Marroc dels Germans Roca, situat a Vilablareix. El foc s'ha iniciat cap a les 5 del matí i s'ha pogut estabilitzar dues hores més tard gràcies a la intervenció de 10 dotacions dels bombers. No hi ha hagut ferits.
A Espanya.
Segon dia del judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Suprem aquest dimarts han declarat Alberto González Amador i el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Tots dos han respost sobre la filtració d'un correu que podria constituir un delicte de revelació de secrets.
I el món.
Donald Trump ha demanat als novaiorquesos que votin Andrew Cuomo, l'exgovernador demòcrata, que ara es presenta com a independent. Segons Trump, l'objectiu és evitar que guanyi Soran Mamdani, musulmà i socialista.
Mig minut per sobre, un quart de tres, marxem. Abans, però, us convidem a anar aquest vespre a veure la pel·lícula El dia de la bèstia, música en directe del grup ZA. Serà al cinema Imperial a les 8 i de forma gratuïta. Fins demà a les 2, que vagi bé.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.